Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Matinada de boira en general a les nostres comarques i temperatures que a aquesta hora ja apunten cap als 14 graus al centre de la ciutat d'Olot. Neus a 5 de nou. Què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia.
Temperatures a la demarcació.
En tenim 13 a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 14 a Santa Pau, Anglès i a Vic, que es desperten amb 15 graus a Mieres i a Castellfollit de la Roca, 17 a Banyoles i a Girona, 18 a Figueres, en tenen 12 a Ripoll, 11 a Vall de Núria i 5 a Das.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Cap canvi en el temps i la temperatura més alta, doncs no va passar dels 27 graus a l'Escala, també a Medinyà o a Mieres, 25 i mig a Olot, 27 també a Vic, aquí més alta. Bé, no vam arribar als 30 graus, contra pronòstic, i avui seria el dia com més càlid de tots, a veure si freguem aquests 30 graus, en principi de 25 a 28 a tot arreu, i amb vent del sud moderat a partir de la tarda. Tot això amb un dia variable, mig ennuvolat, especialment la tarda, al matí d'hora molta humitat i boira, això tampoc canvia respecte als últims dies, i sembla que tampoc canviarà de cara ja a dijous, quan probablement només a la tarda, a les comarques més interiors, Pirineu Oriental, hi pugui caure algun ruixat. No sembla que siguin ni pluges importants ni tempestes. Algun xàfec, doncs, la tarda de dijous. Pel que fa a la temperatura, començarà a baixar lleugerament, un parell de graus de baixada. I aquesta davallada anirà progressivament a més divendres i el cap de setmana. Divendres encara amb algun xàfec a les comarques interiors, no hi ha cap canvi important, són fronts atlàntics desgastats i el més important és que es normalitza la calor. La calor doncs, pot afluixar uns 5 graus de mitjana, en alguns sectors pot baixar 8 graus entre dissabte i diumenge.
Gràcies, Dani. La previsió del temps a l'antena de Radio Olot i amb el suport de Peixos Isma. I en Vinyes Gravoleda, ara cop d'ull als titulars del dia. La Fundació Oncolliga de Girona ha atès durant el 2021 prop de 4.000 persones a les comarques gironines, 16 de les quals han passat per la delegació d'Olot.
Són dades de la memòria de l'entitat que també mostren com el 9% de les perruques que es van entregar a la demarcació de Girona van venir a la Garrotxa. Oncolliga compta recentment amb un servei d'assessorament en nutrició i organitza xerrades sobre sexualitat i càncer. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de Mama i s'han preparat diverses activitats que s'allargaran durant la resta de la setmana.
Escoltem a la vicepresidenta d'Oncolliga Girona, Montse Alsina, en declaracions a la finestra d'Olot Televisió.
És una malaltia que potser pel que hem viscut, no?, de molts de nosaltres, en el que a vegades ens diu, mira, aquella persona li han diagnosticat un càncer 2 mesos i no hi ha res a fer. Sí que per sort hi ha molta gent que es cura. Llavors això sempre és aquella por quan tens alguna cosa, et fa mal alguna cosa, de dir, ai, què passarà, què tindré? O quan tens algun familiar que té tots uns processos mèdics i dius, ai, no? Que és que, clar, és que hi ha molta gent i està molt afectada. Nosaltres des de la Fundació ho vivim cada dia, clar, eh? I persones joves, persones grans, i evidentment és aquella por a que no et passi.
Es redueix l'edat del primer mòbil entre els més joves. Això provoca que no en sàpiguen fer l'ús adequat. Ho diuen els Mossos d'Esquadra de la Garrotxa, que han detectat més casos de ciberassetjament, difusió de fotografies íntimes i el grooming, la possibilitat que un adult interactuï fent-se passar per una persona de la mateixa edat.
Per aquest motiu, els agents fan i han començat a fer a primària les xerrades que fins ara feien a secundària.
Escoltem a la Marina Domènech, que és la responsable de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de la Garrotxa.
És la norma número 1 amb el tema dels adolescents. Per què? Perquè a vegades és fàcil, doncs normalment es dona més amb noies que no pas amb nois, les noies doncs es veuen estupendes, es planxen els cabells, ens maquillem, enviem una fotografia i aquesta fotografia, amb un no res, doncs s'ha escampat d'una manera espectacular, no? Aleshores, que ens siguin conscients de que en el moment d'apretar el botó d'enviar aquesta fotografia hem perdut el control totalment. Aleshores, el que s'ha de deixar clar és que aquí és culpable tothom.
Els llums de Nadal d'Olot s'apagaran una hora abans de l'habitual. L'Ajuntament ha decidit adoptar aquesta mesura a causa de la crisi energètica.
Suposarà un estalvi d'entre un 10 i un 15% de consum d'energia. La il·luminació nadalenca del centre de la ciutat s'estrenarà d'aquí poc més d'un mes, el 25 de novembre. Aquest any els llums s'apagaran a les 10 de la nit i mitja hora més tard, als caps de setmana.
El regidor de Via Pública d'Olot és l'Aniol Sellabona.
Nosaltres estem treballant perquè la reducció sigui que tinguem menys de 200 hores de llums de Nadal. Abans amb escreix passàvem aquestes 200 hores. Ens agradaria acostar-nos a aquest 15% de reducció d'hores d'encesa de llums de Nadal. Entre aquest 15 i aquest 20% és amb el que estem treballant inicialment i anar treballant en aquesta direcció. doncs anar pensant en quins elements, en quins dispositius podem anar millorant aquesta despesa energètica, perquè, repeteixo, fent compatible una campanya de Nadal que és important per molts sectors de la nostra societat, però també fer-ho compatible en ser responsables en aquesta situació de crisi energètica que estem passant.
L'empresa Simon Dolot obre un nou procés de selecció de personal a través de la Simon Academy. Formarà els candidats per incorporar-los a les àrees de producció i manteniment de la planta de la capital de la Garrotxa.
Aquest projecte formatiu de la multinacional olotina va aconseguir resultats molt positius a la primera edició, aconseguint incorporar més d'un 70% dels candidats.
La responsable de formació i desenvolupament de Simon és la Vanessa Zit.
La Simon Academy neix amb la idea i amb els fonaments de dotar la societat persones més formades, no només per la pròpia Simon, evidentment, sinó també per la comarca, en aquest cas. És una idea que volem anar extrapolant i portant a altres plantes de Simon.
I en matèria esportiva arriba la 8a edició de la Trepitja Garrotxa. Ho farà aquest cap de setmana a Oix, amb els seus 4 recorreguts característics de diferents quilòmetres i també de diferents nivells.
Enguany, les curses de muntanya de la Trepitja Garrotxa s'emmarquen com una activitat més de la segona setmana de l'esport català.
El director de la Trepitja Garrotxa és Moi Charles.
Sí, clar, quan ja parlem d'un ultra ja són paraules majores, diguem, i ja estem parlant d'una cursa que, bueno, ja és una mica, a part de molt més exigent, evidentment Alta Garrotxa no és com caminar pel carrer, és un terreny àrid, tècnic i evidentment com més quilòmetres portes a les cames doncs més es complica. M'ha agradat que comentessis això de la 13, perquè sí, realment aquí vam enfocar una cursa perquè pogués venir tothom a disfrutar-la.
El Club Tenis Taula Olot afronta un partit clau per optar a la fase d'ascens.
El seu rival és el Sant Josep Sant Jordi, un conjunt amb les mateixes aspiracions que els olotins, aconseguir disputar la fase per pujar a la superdivisió. El CTT Olot és a hores d'ara líder de la categoria després d'haver guanyat de forma contundent les dues primeres jornades.
El director esportiu del Club Tenis Taula Olot és Òscar Gallego.
Un jugador sèrbi que es diu Dorde Borčić, bueno, és un jugador d'un nivell molt alt, molt, molt alt, que en principi és un jugador que a divisió d'honor hauria de perdre molt, molt, molt pocs partits. I per tant, doncs ja només de tenir aquest jugador ja és un equip, ja és un equip complicat, no? I d'altra banda també tenen els altres dos jugadors, un és el Libre Sancho, que és aquest noi del Gira, que fa 2 anys va portar l'equip del Gira a la Superdivisió, també amb un nivell molt, molt bo de Divisió d'Honor. I el tercer jugador és un jugador de Madrid, que es diu Pedro López, ja porta molts anys jugant a Eivissa.
El partit entre el Club Tenis Taula Olot i el Sant Josep Sant Jordi d'Eivissa jugarà finalment aquest dissabte al Pavelló d'Esports d'Olot. Atenció a les 10 del matí per problemes logístics dels Balears.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. La circulació en aquests moments a la ciutat d'Olot és normal i sense cap retenció. Si bé s'espera a les hores punta i a l'entrada i sortida de les escoles un possible augment en el trànsit. Per avui tenim una zona reservada d'estacionament a la carretera de les Tries, al carrer Ramon Casas i al carrer Estires. Respecte a carrers tallats, trobarem el carrer Dolors per posar un camió d'obres de les 8 a la 1 del migdia. Això és tot des de la Policia Municipal d'Olot. Que passin un bon dia.
Al Parking Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet, a Olot Tot comença al centre.
Entrem en matèria. La Fundació Encolliga de Girona ha atès durant el 2021 prop de 4.000 persones a les comarques gironines. 16 d'aquestes 4.000 han passat per la delegació d'Olot. Són dades de la memòria de l'entitat que també mostren com el 9% de les perruques que es van entregar a la demarcació de Girona van venir cap a casa nostra. Encolliga compta recentment també amb un servei d'assessorament en nutrició i organitza conferències sobre sexualitat i càncer. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de Mama i s'han preparat diverses activitats que s'allargaran fins al proper cap de setmana.
El càncer de mama ocupa la primera posició entre el tipus de tumors més habituals entre les dones. Anys enrere tenia una esperança de vida molt minoritària, però gràcies a les darreres investigacions la tendència ha canviat dràsticament. Avui és el Dia Internacional de la Lluita contra el Càncer de Mama. Des de la Fundació Encolliga han organitzat desenes d'activitats a les comarques gironines amb la finalitat de recollir fons que permetin investigar encara més en totes les patologies relacionades amb el càncer. L'any passat la col·laboració de diverses entitats va permetre arribar a 1 milió d'euros de recaptació per finançar projectes d'investigació, segons Montse Alsina, vicepresidenta d'Encolliga Girona.
És una malaltia que potser pel que hem viscut, no?, de molts de nosaltres, en el que a vegades ens diu, mira, aquella persona li han diagnosticat un càncer 2 mesos i no hi ha res a fer. Sí que per sort hi ha molta gent que es cura. Llavors això sempre és aquella por, quan tens alguna cosa, et fa mal alguna cosa, de dir, ai, què passarà, què tindré, o quan tens algun familiar que té tots uns processos mèdics i dius, ai, no? Que és que, clar, és que hi ha molta gent i està molt afectada. Nosaltres des de la Fundació ho vivim cada dia,
clar.
I persones joves, persones grans, i evidentment és aquella por a que no et passi.
El càncer no només el pateixen els malalts, les famílies també en paguen les conseqüències. A banda del patiment que genera, hi ha una sèrie de necessitats que la família no podria aportar al malalt o a la malalta si no fos per entitats com Encolliga Girona. Ho sap prou bé la Gemma Guzmán, delegada d'Encolliga a Tortellà. Ella va comptar amb el suport de l'entitat quan li van diagnosticar el càncer.
L'apoi és sempre, no només en el moment, però en el meu cas, personalment, la por, jo crec que jo no va ser més la por de morir-me, sinó els que deixes. Vale? Jo tinc una nena de 12 anys, la parella, la mare, no? O sigui, és com, vale, jo no hi seré, però què passarà quan jo no hi sigui?
Exacte.
Jo crec que la por que tenim no és més a patir, que si patiré, que si tindré efectes secundaris, que si perdré algun membre o tal, perquè en el meu cas és un càncer de mama, és la por que tens de que els altres no pateixin.
La delegació a Olot d'Encolliga va atendre l'any passat 16 persones, però aquest no és l'únic servei que ofereixen. L'entitat també disposa de fisioterapeutes. Un 10% dels pacients de la demarcació que van atendre l'any passat eren garrotxins. La Fundació també disposa d'un banc de perruques. Un 9% de les entregades l'any passat es van enviar cap a la nostra comarca. Per la Gemma Guzmán, l'actitud davant la malaltia és fonamental.
A mi el que m'ha salvat és la vacuna. Penseu que ara avui dia no vol dir que un càncer no passa res, perquè igualment, encara que hi hagi vacuna o no, has de passar una quimio, has de passar una ràdio, has de passar una operació, t'has de veure que... Bueno, no. El que passa que sí, que ja que ho tens, jo ho tenia... Si m'enrabiava, no me'l traurien. Que no? Jo sempre he sigut molt positiva. Pues, a veure, ho tinc. Uita, quan ho passi malament, m'estaré allà al sofà i els dies que ho tingui bé, recuperaré els dies. Llavors, has de canviar una mica el xip. Val? Perquè és que si no la malaltia et pot.
Durant el 2021 la Fundació Encolliga de Girona va atendre 4.000 persones. Fins al cap de setmana s'han organitzat tallers i conferències sobre el càncer a diferents punts de la demarcació. Aquest cap de setmana a la Garrotxa celebraran dues curses solidàries a les Preses i a Besalú. Els beneficis aniran destinats a la lluita contra el càncer de mama.
No deixem la salut perquè la Regió Sanitària de Girona ha reprès el programa per combatre el sobrepès i l'obesitat infantil que havia estat 3 anys aturat com a conseqüència de la pandèmia.
Un total de 362 infants de les comarques gironines d'entre 7 i 12 anys i les seves famílies han participat des del 2014 en el programa de l'Institut Català de la Salut i l'Institut d'Assistència Sanitària, que promou hàbits saludables. La darrera sessió abans de l'arribada de la Covid-19 va ser el 2019 i aquest dimarts es recupera l'activitat amb una sessió de formació a la Casa de Cultura que compta amb la participació de més d'una setantena de professionals de pediatria, infermeria, nutrició i referents de benestar emocional i salut comunitària.
Una família ha donat a l'Hospital Josep Trueta de Girona un bressol especial per nadons que neixen morts per tal de facilitar el comiat dels pares. La parella que ha fet la donació, l'Anna Sánchez i el Llorenç Ramon, fa uns mesos van perdre una filla i en aquell moment van tenir 6 hores per estar amb ella, tot i que haguessin volgut estar-hi més estona.
Arran de la seva vivència van descobrir que hi havia un tipus de bressol que mantenia l'escalfor dels nadons. Per això van començar una campanya de donació per comprar un bressol i donar-lo al Trueta.
Vam estar 6 hores, no?, per al comiat, amb ella, braços, cantant-li, explicant-li històries. fent-li fotos, no? Creant records molt bonics, però sí que ens agrada molt estar molta més estona amb ella, no? Que passa que va passar que el seu cos ja no ens ho permetia poder estar més estona.
Després d'aconseguir els 3.500 euros necessaris, aquest dimarts han portat el bressol a l'hospital. La campanya segueix oberta per comprar-ne més i repartir-los per altres hospitals gironins.
I ara parlem de nens, nenes i d'adolescents, perquè es redueix l'edat del primer mòbil entre els més joves. Això provoca que no en sàpiguen fer l'ús adequat. Ho diuen els Mossos d'Esquadra de la Garrotxa, que han detectat més casos de ciberassetjament, difusió de fotografies íntimes i el que es coneix com el grooming, és a dir, la possibilitat que un adult interactuï fent-se passar per una persona de la mateixa edat. Per aquest motiu, els agents han començat a fer a primària les conferències que fins ara feien només a secundària. Ens ho explica l'Aniel Puigvert.
Enviament de fotografies íntimes, ciberassetjament, grooming i molts altres ciberdelictes augmenten cada dia més. El mal ús de les xarxes socials, internet i els dispositius mòbils en general són la principal causa de tots aquests fets. La problemàtica principal és que els pares donen un telèfon mòbil als seus fills i filles en edat més primerenca. Això provoca que els menors d'edat, en molts casos, puguin dur a terme aquesta sèrie d'accions il·legals sense conèixer les conseqüències que se'n deriven. La falta d'informació està al darrere d'aquest tipus de situacions que poden tenir greus repercussions. La responsable de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de la Garrotxa és Marina Domènech.
I els nens ho controlen tot, o sigui, saben de tot. Això no vol dir que siguin experts, ni vol dir que... No, ells controlen, no. Evidentment, doncs, necessiten un control i una guia, com en qualsevol altra cosa que faci una mainada, o sigui, necessita un acompanyament, una informació i que hi hagi un adult al costat.
Marina Domènech afegeix que donar el telèfon a totes hores als nostres fills i filles i un accés lliure a les xarxes socials els hi pot acabar provocant molts problemes. A més, apunta que els nens i nenes han de seguir uns exemples i que si els pares no els compleixen, és difícil que els apliquin a les seves vides.
A casa tenen unes normes, entre cometes, però que els pares no les segueixen. Val? Per tant, el que jo veig des de fora, després de parlar amb nanos, és si realment hi han d'haver-hi unes normes clares, que tothom les ha de saber, però els pares no poden ser l'excepció.
Clar.
Perquè, clar, si els papis posem les normes i nosaltres ens les podem saltar, ostres, aquí hi ha algú que per ells no quadra. Evidentment, el nostre exemple és el primer. I si estem veient en família una pel·lícula i nosaltres som els primers que durant tota la pel·lícula hem mirat 5 vegades el telèfon perquè ens arriben correus, perquè hem d'estar per la feina, perquè tal... Com els hi dius amb ells que no ho facin?
Els Mossos no es cansen de repetir que a internet s'hi escriu en tinta. Per això qualsevol imatge, vídeo o missatge que s'hagi enviat és molt difícil que pugui acabar desapareixent i es pot propagar molt ràpidament. És per això que els més joves han de saber com actuar en cada cas. Per aquest motiu, els Mossos d'Esquadra organitzen cada vegada en cursos més petits diverses xerrades per parlar sobre el ciberassetjament i altres delictes com a conseqüència del mal ús d'internet.
És la norma número 1 amb el tema dels adolescents. Per què? Perquè a vegades és fàcil, doncs normalment es dona més amb noies que no pas amb nois, les noies doncs es veuen estupendes, es planxen els cabells, ens maquillem, enviem una fotografia i aquesta fotografia, amb un no res, doncs s'ha escampat d'una manera espectacular, no? Aleshores, que ens siguin conscients de que en el moment d'apretar el botó d'enviar aquesta fotografia hem perdut el control totalment. Aleshores, el que s'ha de deixar clar és que aquí és culpable tothom.
La propagació d'una fotografia inadequada pot provocar danys irreparables tant pels difusors com per la víctima. Per aquest motiu, des dels Mossos d'Esquadra recorden que fer-ho és un delicte penat per la llei.
Avui volem tornar-li el color rosa al seu significat en la lluita contra el càncer de mama i demostrar que és molt més que un color. És la investigació, la supervivència, el suport que les persones amb càncer de mama necessiten. Però encara queda molt per fer. Fes-te amb la teva samarreta el rosa és més que un color a la web tienda.contraelcancer.es i col·labora contra el càncer de mama. Associació contra el càncer.
Ens acostem a un quart i mig, parlem ara de medi ambient.
Per gentilesa, d'Olot Meat.
Els llums de Nadal d'Olot s'apagaran una hora abans de l'habitual. L'Ajuntament ha decidit adoptar aquesta mesura a causa de la crisi energètica.
Això suposarà un estalvi d'entre un 10 i un 15% del consum d'energia. La il·luminació nadalenca del centre de la ciutat s'estrenarà d'aquí poc més d'un mes, el 25 de novembre. Aquest any els llums s'apagaran a les 10 de la nit i mitja hora més tard al cap de setmana.
Informa Roger Isern.
La crisi energètica que afecta tot el món també ho farà de retruc aquest Nadal a la lluminària dels carrers d'Olot. L'Ajuntament ha decidit imposar mesures per afavorir l'estalvi energètic i reduirà el consum entre un 10 i un 15%. Ho farà gràcies a la reducció de la despesa que produeixin els els llums de Nadal. Com ha fet més destacat, els llums de Nadal d'Olot s'apagaran a les 10 de la nit els dies laborables i el cap de setmana ho faran a 2:15 de la nit. Una mesura que el regidor de Via Pública d'Olot, Aniol Sellabona, defineix com a prioritària en el moment actual que estem vivint.
Aquí crec que per responsabilitat també el que calia era una revisió conjunta, consensuada, tant amb els comerciants com l'associació d'hostalatge, que és el que s'ha fet, un treball conjunt, consensuat, per buscar quin encaix podíem fer entre la importància d'aquesta campanya de Nadal, que és evident, però també l'importància de donar resposta a aquesta crisi energètica que estem patint. I per tant, en aquest sentit, el que s'ha fet és una revisió dels horaris. Per tant, hi haurà menys hores d'enceses de llums de Nadal. Anem a fer una reducció, com també hi han apuntat altres ciutats. També Barcelona doncs, ha apuntat que treballa en aquesta direcció, però moltes altres estan fent aquesta revisió. Per tant, menys hora d'enceses de les llums.
A banda de la reducció de les hores de llum de la decoració nadalenca, també s'estrena una novetat. Els llums de Nadal del centre de la ciutat s'engegaran una setmana abans que el de les entrades i sortides d'Olot.
També, per altra banda, el que incorporem és una diferenciació amb el que és zona centre, la zona on a nivell comercial trobem més establiments. Aquest tindrà una encesa que serà el 25 de novembre, com era habitual, però la resta de la ciutat, rotondes, avingudes importants de la nostra ciutat, tindran una encesa més tard, entrat al desembre. Per tant, també reduïm el nombre de dies que estaran oberts aquests llums de Nadal, tant de les rotondes com de les avingudes de la nostra ciutat.
Amb la reducció del temps del funcionament de les llums de Nadal, l'Ajuntament calcula que il·luminaran la ciutat prop de 200 hores. Això suposa un estalvi d'un 13% del consum comparat amb l'any passat, quan les llums de Nadal van funcionar durant 29 hores més.
Nosaltres estem treballant perquè la reducció sigui que tinguem menys de 200 hores de llums de Nadal. Abans amb escreix passàvem aquestes 200 hores. Ens agradaria acostar-nos a aquest 15% de reducció d'hores d'encesa de llums de Nadal. Entre aquest 15 i aquest 20% és amb el que estem treballant inicialment i anar treballant en aquesta direcció. Doncs anar pensant en quins elements, en quins dispositius podem anar millorant aquesta despesa energètica perquè, repeteixo, fent compatible una campanya de Nadal que és important per molts sectors de la nostra societat, però també fer-ho compatible en ser responsables en aquesta situació de crisi energètica que estem passant.
L'encesa de llums de Nadal a Olot serà el 25 de novembre, 5:45 de la tarda, al centre de la ciutat. Una setmana més tard, el 2 de desembre, s'encendran els llums situats als accessos de la capital.
Ei, escolta, t'he d'explicar una cosa.
Més de 100 anys lluitant per la independència energètica de la Garrotxa. Carrer a carrer, poble a poble, fent front a les embestides de les empreses monopoli. Hem patit junts, hem celebrat junts. Ara treballem per fer possible la teva independència energètica.
Ei, has marxat? Nosaltres no. Ens quedem. Seguim aquí per vosaltres, perquè sou únics. Bassols Energia. Som d'aquí.
Amb 4 minuts arribem ja a 2:15. Temps ara per parlar de l'empresa Simón d'Olot. Obre un nou procés de selecció de personal a través de la Simón Academy. Formarà els candidats per incorporar-los a les àrees de producció i manteniment de la planta de la capital de la Garrotxa.
Aquest projecte formatiu de la multinacional olotina va aconseguir resultats molt positius en la primera edició, aconseguint incorporar més d'un 70% dels candidats.
La planta de Simón Olot està duent a terme una nova edició de la Simón Academy després de l'èxit de l'any anterior. L'empresa especialitzada en solucions tecnològiques d'il·luminació i material elèctric ha iniciat un procés de selecció de nous treballadors. Consisteix en una preselecció de 15 candidats i candidates a càrrec de dinàmic que rebran una formació de 4 mesos amb l'objectiu de ser contractats posteriorment per l'empresa. Després d'analitzar els candidats, serà la multinacional olotina l'encarregada d'escollir els finalistes. Aquest projecte s'ha pogut tirar endavant després que Simón hagi rebut un certificat de professionalitat que l'acredita per fer formació als alumnes perquè es puguin convertir en els seus treballadors. A més, els permet obtenir un diploma per a poder cercar feina en altres empreses si es presenta l'ocasió. La responsable de formació i desenvolupament de Simón és Vanessa Cid.
La Simón Academy neix amb la idea i amb els fonaments de dotar la societat persones més formades, no només per la pròpia Simón, evidentment, sinó també per la comarca, en aquest cas. És una idea que volem anar extrapolant i portant a altres plantes de Simón.
Aquest any des de Dinàmica han notat un augment important de la demanda de les empreses per formar els seus treballadors i especialitzar-los en diferents àmbits. El regidor d'Ocupació i Formació Professionalitzadora és Lluc Charles.
Des de principis d'aquest any estem notant que les empreses de no només d'Olot sinó de tota la comarca estan interessades a formar nou talent, a formar usuaris que vulguin estar capacitats per treballar en aquestes empreses de la Roig que necessiten talent, com aquest cas Simon.
Aquest octubre ha començat el procés de preselecció de la Simon Academy. L'objectiu de la companyia és repetir el gran èxit de l'any passat, on va aconseguir contractar el 73% del personal format.
Obrim el capítol econòmic. Les exportacions gironines han crescut fins a un 27% a l'agost i ja superen els 5.000 milions d'euros en l'acumulat del 2022.
Segons l'estadística del Ministeri, durant aquest mes el sector agroalimentari ha mantingut la velocitat de creuer perquè s'ha impulsat un 32% i ha fet vendes a l'exterior per valor de 295 milions d'euros. I dins d'aquest en destaquen sobretot les càrnies, que abandonen la tonia de principis d'any i continuen creixent amb força, sobretot exportant porcí cap a la Xina, que a l'agost se situava com a segon destí dels productes gironins tan sols per darrere de França. En paral·lel, els altres dos sectors motor de l'economia gironina, les químiques i els fabricants de maquinària, també han anat a l'alça durant l'agost.
Els impulsors del tren tram de la Costa Brava volen que sigui realitat el 2030 i l'erigeixen com a alternativa per revertir la dependència dels carburants i la crisi climàtica. Asseguren que de tota l'anella ferroviària que envoltaria les Gavarres, el tram comprès entre la Bisbal i Sant Feliu de Guíxols és el prioritari perquè és on hi ha més població. Escoltem la portaveu del grup impulsor, Estefania Molina.
Nosaltres la reclamació que fem és que l'any 2030 això sigui una realitat. Creiem que amb 8-9 anys vista aquest projecte pot ser viable. Entenem que no es podrà fer de tot a la vegada, s'haurà de fer per fases. I també el que proposem és que la primera fase que s'executi sigui on hi ha més densitat de població, que seria el tram segurament de Bisbal, Palafrugell fins a Sant Feliu de Guíxols.
Per evitar que el projecte quedi en un calaix, promouen un manifest amb ajuntaments per reclamar al govern que hi aposti i s'escolti al territori. I hem d'anar cap a Lloret de Mar perquè unes 700 persones han fet un minut de silenci davant l'Ajuntament de Lloret en record de les dues veïnes del municipi que han mort en l'accident del globus aerostàtic a Turquia i en solidaritat amb la resta d'afectats.
L'acte ha estat sobri però marcat per l'emoció i la consternació. L'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, ha llegit el decret que acorda 3 dies de dol al municipi, durant els quals les banderes de l'Ajuntament onejaran a mig pal i se suspenen tots els actes oficials.
És un viatge organitzat per una agència de viatges lloretenca. Era un viatge que havia venut totes les seves places i, per tant, exitós. Les persones que integraven aquesta expedició, aquest viatge, eren totes persones conegudes al municipi, com molt bé hem explicat, dues d'elles malauradament han traspassat i hi ha tres més que estan hospitalitzades, una d'elles greu.
Familiars de les víctimes s'han acostat fins a la plaça per rebre l'escalf i el condol dels lloretencs. El minut de silenci s'ha acabat amb un llarg aplaudiment en record de les dues veïnes de 62 i 64 anys.
I els Mossos d'Esquadra de Trànsit han denunciat per la via penal un home de 50 anys que es va saltar un radar a vidreres i va identificar com a conductor el seu pare difunt. Al matí del dia 31 d'agost, el cinemòmetre situat a la Nacional 2 va detectar la infracció per excés de velocitat que no es va poder notificar en aquell moment. Durant el tràmit d'identificació feta pel Servei Català de Trànsit, l'infractor va donar les dades d'un home que, segons constava el registre civil, havia mort al setembre del 2020. Els Mossos van obrir una investigació per esbrinar qui anava al volant del vehicle i van descobrir que era el fill de l'home mort. Per això l'han denunciat com a suposat autor d'un delicte de falsedat documental. I s'ha defensat el tinent d'alcalde de Junts per Catalunya, Santa Cristina d'Aro, suspès de sou i feina per fitxar i no anar a treballar a l'Ajuntament de Calonge. Ha renunciat a ser el cap de llista del partit a les municipals i ha deixat tots els seus càrrecs.
En una carta, Jaume Quintana demana perdó. El polític comunica que renuncia a l'acte de regidor, a les responsabilitats a l'equip de govern i també al Consell Comarcal. Quintana també aprofita per aclarir els fets i nega que faltés a la feina de manera reiterada. Ha assegurat que han estat un total de 16 hores i 57 minuts de falta injustificada repartides en 9 dies de feina, un fet, ha dit, puntual, circumscrit a un moment concret i complicat de la seva vida personal.
Ja hem arribat a 2:15.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com. 5 minuts més!
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara, Opticalia Olot, pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
Esports, arriba a la 8a edició de la Trepitja Garrotxa.
Ho farà aquest cap de setmana a Oix amb els seus quatre recorreguts característics a diferents quilòmetres i nivells. Enguany, les curses de muntanya de la Trepitja Garrotxa s'emmarquen com una activitat més de la segona setmana de l'esport català.
Més de 500 participants es concentraran a Oix en la 8a edició de la Trepitja Garrotxa. La cursa de les curses de la Garrotxa, organitzada pel Club Excursionista Olot, permet als seus participants recórrer diversos llocs de l'Alta Garrotxa. Com cada any, la cursa constarà de quatre recorreguts, la petita de 13 quilòmetres, que es pot fer corrent o caminant. La cursa de 23 quilòmetres, que el recorregut passa en tot moment per muntanya. La trail de 53 quilòmetres, que enguany estrena recorregut i que travessa pels paratges més destacats de l'Alta Garrotxa. I per últim, la ultra de 84 quilòmetres, amb 4.750 metres de desnivell positiu. El director de la Trepitja Garrotxa és Moi Charles.
Sí, clar, quan ja parlem d'un ultra ja són paraules majores, diguem, i ja estem parlant d'una cursa que, bueno, ja és una mica, a part de molt més exigent. Evidentment, Alta Garrotxa no és com caminar pel carrer, és un terreny àrid, tècnic, i evidentment, com més quilòmetres portes a les cames, doncs més es complica. M'ha agradat que comentessis això de la de 13, perquè sí, realment aquí vam enfocar una cursa perquè pogués venir tothom a disfrutar-la.
Després de 8 anys, la Trepitja Garrotxa ha evolucionat en nombre de participants i en el nivell dels mateixos. A més, no deixa de ser una cursa solidària que dona tots els diners recollits a la Fundació Albert Bosch, que inverteix en la investigació del càncer infantil. L'objectiu de l'organització, després de consolidar-se, és aconseguir atraure més gent.
L'objectiu principal és que la gent vingui a disfrutar, que sigui una gran festa, que la gent vingui i s'ho passi bé, i poder recaudar al màxim a nivell solidari. Recordem que és una cursa 100% solidària, que donem tots els beneficis a la Fundació Albert Bosch, i bueno, les dues coses, primera, disfrutar de l'Alta Garrotxa, que és magnífica, i segona, doncs poder donar el màxim d'aportació a la Fundació Albert Bosch.
La Trepitja Garrotxa d'aquest any té com a novetat que és la tercera activitat de la Garrotxa, que forma part de la segona setmana catalana de l'esport. A Olot ja es va dur a terme dins d'aquesta setmana esportiva la Golden Cat d'hoquei patins i el triangular de darts. El punt de sortida de la Trepitja Garrotxa serà a Oix, aquest diumenge, a les 8 del matí.
I el club tenis taula Olot és notícia avui perquè afronta un partit clau per optar a la fase d'ascens.
El rival és el Sant Josep Sant Jordi, un conjunt amb les mateixes aspiracions que els olotins, que és aconseguir disputar la fase per pujar a la superdivisió. El CTT Olot és a hores d'ara líder de la categoria després d'haver guanyat de forma contundent en les dues primeres jornades.
L'objectiu del club tenis taula Olot és pujar a la màxima divisió espanyola de tenis taula, la superdivisió. Per fer-ho, han d'acabar la temporada regular classificant-se a la fase d'ascens i a partir d'allà lluitar per aconseguir el repte. Però abans s'han de guanyar molts de partits, i més com el d'aquest cap de setmana contra un rival que també lluitarà per estar dalt de tot, el Sant Josep Sant Jordi d'Eivissa. Tot i que els eivissencs només hagin jugat un partit i hagin començat amb una derrota, arriben a Catalunya per a disputar 3 partits en 2 dies i on tenen la victòria entre cella i cella. El director esportiu del club tenis taula Olot, Òscar Gallego, analitza l'equip eivissenc.
Un jugador serbi que es diu Dorde Borchik, bueno, és un jugador d'un nivell molt alt, molt, molt alt, que en principi és un jugador que a divisió d'honor havia de perdre molt, molt, molt pocs partits. I per tant, doncs ja només de tenir aquest jugador ja és un equip, complicat, no? I d'altra banda també tenen els altres dos jugadors, un és el Libre Sancho, que és aquest noi del Zira, que fa 2 anys va portar l'equip del Zira a la superdivisió, també amb un nivell molt, molt bo de divisió d'honor. I el tercer jugador és un jugador de Madrid, que es diu Pedro López, ja porta molts anys jugant a Eivissa.
Després de la victòria dels palistes olotins per 0-6 contra el Publimax CAI Santiago de Saragossa, arriben a aquest enfrontament amb la màxima confiança per a intentar guanyar el tercer partit consecutiu i ja agafar un avantatge important als balears. Diogo Pinyó, Marc Caimel i Arnau Pons han estat bastant superiors en els dos partits jugats, demostrant sobretot el bon estat físic del que gaudeixen en aquests moments. Gallego espera un partit molt igualat.
Serà un partit força igualat, però bueno, esperem que jugant a casa i venint de fer un 6-0 a Saragossa, doncs suposo que afrontarem aquest partit amb molta confiança i espero que el resultat sigui positiu. No? És molt important treure aquest partit aquesta setmana perquè pot ser un dels rivals directes per anar a la fase d'ascens i esperem que vingui molta gent a animar a l'equip perquè segur que ho necessitarem, però esperem poder treure el partit i donar al públic una victòria doncs, molt important per la resta de la temporada.
El partit entre el Club Tenis Taula Olot i el Sant Josep Sant Jordi d'Eivissa es jugarà finalment aquest dissabte al Pavelló d'Esports d'Olot a les 10 del matí per problemes logístics dels Balears.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara, Opticalia Olot, pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.